Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Va, pràcticament 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. És dimecres i els dimecres a la caravana tenim ganes d'aprendre coses noves. Avui sobre què aprendrem a l'Obrim el capó d'avui, Nina?
Doncs avui, Joan, parlarem sobre els aerogeneradors de Vortex. I és que l'empresa espanyola són un petit equip que porta uns 20 anys treballant en el desenvolupament i producció d'una forma revolucionària d'energia eòlica. I en què consisteix? Doncs han creat els primers molins eòlics sense aspes i ja els estan instal·lant en alguns edificis i centres, com és el cas d'algunes seus i d'altres immobles d'Àvila. Dintre de poc els podrem veure convivint amb les plaques solars. Seran una solució eficaç davant dels inconvenients dels molins de vent eòlics convencionals?
Precisament per resoldre tota aquesta qüestió tenim amb nosaltres a la caravana avui a Carles Riba. Ell és professor emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya i doctor en enginyeria industrial. Senyor Riba, molt bona tarda.
Bona tarda.
Deixem començar a preguntar-li per aquests nous molins que ha dissenyat Vortex, uns molins de vent sense aspes. Com funciona això?
Bé, té una base fixa a terra i després hi ha una base oscil·lant muntada sobre un sistema elàstic. Amb el pas del vent es produeixen aquests vòrtexs que dieu i que els fa oscil·lar, diguem-ne, lateralment, i aleshores interiorment cada una d'aquestes dues parts porta, diguem-ne, un sistema electromagnètic semblant a un motor, el que passa que el motor gira i això es desplaça simplement entre ells dos i produeix electricitat.
Doctor Riba, quins beneficis tenen envers els antics molins, diguem-ne?
A veure, jo penso que les potències que poden arribar a aconseguir són relativament baixes comparades amb els altres. Vull dir, de fet, esclar, vull dir, diguem-ne, agafen una franja de vent bastant petita. En canvi, els aerogeneradors agafen tot el cercle de les pales. Per tant, la potència és menor. Aquest seria un desavantatge. Però, en canvi, esclar, l'avantatge és que no tenen coses que es moguin. Més ben dit, sí que es mouen, però es mouen amb una dimensió quasi bé elàstica, diguem-ne, o sigui, de desplaçaments molt petits. I llavors això els fa molt compatibles amb altres sistemes, per exemple, amb taulades, amb fotovoltaica pot ser perfectament bé, etcètera, etcètera.
Per tant, tot plegat que està en fase de proves, aquesta empresa d'Àvila, Vortex, ja n'ha instal·lat uns quants, però només en fase de proves. Ara ens deia, hi ha algun en algun terrat per abastir doncs, aquella casa o aquell edifici. Seria imaginable un futur on els terrats tinguessin aquest tipus de molins de vent per abastir els propis edificis?
Podria ser, perquè el vent és complementari del sol, de vegades. Vull dir que no sempre quan bufa vent hi ha sol, ni quan hi ha sol... No. Vull dir que... I llavors això ho fa complementari. Llavors, com que són de petita potència, doncs poden alimentar sistemes domèstics de poc quilowatts, diguem-ne. I per tant, poden ser interessants des d'aquest punt de vista.
Aquests són aquests molins nous. Si entrem, però, en l'energia eòlica, hem de parlar dels molins de vent convencionals. Sí. Doctor, què es contempla a l'hora de construir un parc eòlic?
Moltes coses. La primera és que faci vent. I sí, això encara que sembli una tonteria, doncs no ho és. Vol dir un vent que en promig anual tingui un valor suficient com perquè la inversió que es faci pugui tenir un cert rendiment. Per tant, aquest és el primer element. Per això, de vegades, es posen dalt de les carenes de les muntanyes. Això és el primer element. I després, doncs, hi ha altres aspectes, diguem-ne, relacionats amb l'economia, amb si hi ha sistemes d'evacuació de l'energia elèctrica, que també això és important. Vull dir, de vegades és tan o més important l'evacuació que la pròpia instal·lació.
Difereix molt el que s'ha de tenir en compte en un parc eòlic convencional, diguem-ne, que en un parc eòlic marí?
Sí.
Per què?
A veure, els parcs eòlics marins n'hi ha de dos tipus fonamentals. Hi ha els parcs eòlics marins, diguem, situats en mars de molt poca profunditat, per exemple, Dinamarca i tot el mar del Nord és una mica d'aquest estil, que són profunditats doncs, potser entre 6 o 5 i 15 o 20 metres màxim, llavors s'ancoren al fons i, per tant, l'únic que fan és que tenen la petita part, diguem-ne, de la base és mullada, diguem-ne, dintre aigua. En canvi, per exemple, els parcs marins del nostre entorn, que ara s'està plantejant algun com el de Tramuntana, s'han de posar a una distància suficient en què la profunditat ja són de centenars, entre un centenar i dos o tres centenars de metres, i això fa que hagin de ser flotants. Llavors, els ser flotants tenen tota una estructura molt més important i han de ser ancorats d'una manera diferent, etc etc. O sigui, sí que hi ha diferència en aquest sentit, diguem.
Ara m'ho deia, s'estan intentant provar alguns parcs eòlics marins a casa nostra, com el suposat parc eòlic marí de Roses, i està generant poc consens a l'hora de construir aquest parc eòlic a Roses. Per què això?
Poc consens, jo penso fonamentalment per una qüestió paisatgística i estètica. També hi ha algunes qüestions relacionades amb els impactes marins que poden tenir, etcètera. O sigui, hi ha bastantes coses a considerar. També un parc marí ha d'agrupar, diguem-ne, els cables de producció, diguem-ne, d'evacuació de l'energia, i els ha de situar a terra, i això tampoc és senzill. El que s'està plantejant en aquests moments, hem tingut fa poc una intervenció, vam escoltar els promotors directament, ara el que s'està promovent té 500 megawatts, que vol dir mig gigawatt, o sigui, mitja central nuclear en quant a potència.
Déu-n'hi-do.
Però sí, mitja central nuclear de les tres que hi ha a Catalunya. El que passa que la central nuclear funciona a pinyó fixa. Té algunes aturades, però molt poques. I, per tant, funciona de l'ordre un 80% bo del temps durant l'any. En canvi, un parc marí, els vents són variables i ells compten aproximadament un 50% del temps que estaran funcionant, diguem-ne, a ple rendiment.
Em parlava de l'impacte natural en el cas d'aquest parc que es vol instal·lar a Roses. Podem entendre l'energia renovable com energia plenament verda o sempre acaba malmetent, ni que sigui mínimament, l'entorn?
Sempre té impactes, evidentment. Vull dir, això no es pot negar, però és que n'ha tingut tots. Vull dir, l'agricultura també en té d'impactes, Vull dir, en molts sentits, l'agricultura d'avui dia, que és una agricultura, diguem-ne, extensiva, amb adobs químics, etc, encara en té més, i amb extracció de vegades d'aigua més enllà del que donen de si els aqüífers i tal. Per tant, tot, gairebé tota activitat humana té impactes. El que, com a mínim, diguem-ne, no té l'impacte de les emissions de CO2, de gasos d'efecte hivernacle.
Perquè, deixem tornar a les mateixes, Fins a quin punt es generen complicacions o és complicat la instal·lació d'un parc d'aquestes característiques, un parc eòlic?
Un parc eòlic terrestre o marítim?
Funciona diferent a l'hora de... No d'instal·lar-lo, sinó entenc que tot es genera a través d'un procés que és demanar permisos, etc. És un procés massa complicat com perquè n'hi hagin més?
Home, primera és que tampoc hi ha tants llocs en el nostre litoral per posar-ho. Uh-huh. Quan un mira, els vents marins, resulta que el lloc més bo de tota la Mediterrània, pràcticament, o almenys de la Mediterrània Occidental, és el Golf de Lleó. I aquí ens toca d'esquitlleres en el Cap de Creus, diguem-ne. Molt poc més avall ja els vents són bastant menys importants. Per tant, vol dir que no tenim gaires ubicacions. Hi ha una altra ubicació, però que sembla que té dificultats, que seria a la sortida del l'Ebre, diguem-ne. Allà també hi ha bons vents, però allà els impactes de posar eòliques al mar serien molt importants i, per tant, hi ha una certa dificultat. Les altres parts, diguem-ne, les altres parts de costa no tenen vents tan adequats.
No sé si hauríem, d'alguna manera, doncs, de canviar la manera d'explotar les energies renovables. I si és així, el model de Vortex serveix?
Sí, però trauríem molt poca energia comparada. Hi ha una qüestió que de vegades no tenim en compte, que és que amb els fòssils ens hem acostumat a uns consums d'energia que són desaforats, diguem-ne.
Per tant, el problema no és tant l'energia, sinó els consumidors?
És el sistema que hem anat adoptant. És un sistema que jo penso que no serà possible amb energia renovable sense modificacions importants en els consums. Mm. En el sentit d'estalvis i en el sentit de fins i tot d'evitar certs consums que avui dia fem alegrement i que no sé si podrem continuar fent.
Esclar, si parlem d'energies renovables, no sé si tot plegat s'està fent massa lent com per canviar aquest camí accelerat cap al canvi climàtic.
Cap al canvi climàtic, no, cap a la transició energètica. Eh? El canvi climàtic és el que les conseqüències
exacte.
Que no voldríem fer. A veure, i diguem-ne, estem en una societat en què ens hem acostumat a moltes coses. Per exemple, tots tenim un auto. Un automòbil té de seguida un centenar de cavalls, no? Què vol dir això? Vol dir que en temps enrere tenim un cavall o dos, diguem-ne, perquè ens estirés, era molt. Ara fàcilment tenim 100 cavalls, però això és lo normal. I fins i tot ens exclamem, aquest automòbil té pocs cavalls, no? No, només en té 70 o 80. Això, quan ho traslladem a renovables, costa. Jo estic explicant aquests darrers temps el següent. Al final, els combustibles fòssils ens estalvien una cosa que és la captació d'energia, perquè es va fer fa centenars de milions d'anys, 200, 300, 400 milions d'anys, es va fer una captació que es va transformar en matèria viva, que es va transformar i es va enterrar, etc., i es va transformar en carbó, petroli i gas. Abans havien funcionat fonamentalment del que en podríem dir biomassa, ja sigui boscos, ja sigui agricultura, i alguna part traduïda amb animals, diguem-ne, animals que alimentàvem i que ens estiraven, etc. Bé, i avui dia anem altre cop cap a les renovables. Per tant, no ens podem estalviar la captació en el temps. El que passa que ho fem amb sistemes, afortunadament, molt més sofisticats que els del segle XVIII. Bé, llavors, si per una determinada energia en el segle XVIII necessitàvem 1.600 hectàrees, amb el sistema fòssil en necessitem una, i ara en tornarem a necessitar 80. No sé si això diu alguna cosa o no. Llavors vol dir que la transició energètica voldrà dir impacte territorial brutal. No, no és tant l'impacte de les tecnologies, que també, diguem-ne, alguna cosa tenen d'impacte, però en tenen molta menys que les fòssils. No és tant l'impacte de les pròpies tecnologies, sinó l'impacte que tindrem del desplegament que haurem de fer per aproximar-nos a això. Jo crec que en lloc d'anar a 80, haurem d'anar a 40 o a 30, perquè haurem de fer uns grans bons estalvis i bons usos de l'energia que disposarem.
Perquè, esclar, ara estem parlant d'energies renovables. Hi ha una altra alternativa a les renovables que no siguin les fòssils? Això existeix?
A veure, les no renovables inclouen la nuclear. Diguem-ne, hi haurien les fòssils, el nuclear. La nuclear en aquests moments és un 4 o un 5% de l'energia mundial. I quan poses les... però són no renovables. Vull dir que són urani, diguem-ne, minerals d'urani que es van formar en el començament de la formació de la Terra i que més aviat hem anat perdent, perquè en aquell moment hi havia molta més proporció d'urani 30, U235, que és el fissible, que no pas ara, que hem anat perdent perquè s'ha anat descomposant de forma natural. En aquests moments, si posem les reserves que tenim de petroli, les de carbó, les de gas i les de urani, resulta que el 52% són carbó, el 23% aproximadament són petroli, el 19% són gas i el 7% són urani. Per tant, vol dir que si volem substituir els fòssils per urani, pràcticament no en tenim. Algú se'n pot aprofitar i encara com que estem en un 5%, sí, però una substitució massiva dels fòssils per urani no és possible. Sí que hi ha una energia que és l'energia de fusió, no de fissió, diguem-ne, no és un àtom que es divideix, sinó són àtoms d'hidrogen, que són els més petits, que s'ajunten. Però aquesta, primera, jo no sé si fins i tot arribarem a tenir, és la del Sol, diguem-ne, l'energia que ens ve del Sol, vull dir, però no sé si arribarem a saber-la reproduir en la Terra de forma eficient. Però, en tot cas, si ho fem, hi ha projectes en marxa com l'ITER, si ho fem, arribarà tard. O sigui, la crisi dels fòssils vindrà molt abans Vull dir, la crisi dels fòssils, el 2050 els fòssils seran ja pràcticament un record.
L'altre dia parlàvem, doctor, amb el Premi Nacional d'Investigació Jove, amb un biòleg, i ens deia això, precisament, aprofitar la biologia per estudiar la natura i aprofitar-la també per fer energia. Això és possible? Que és una mica el que ens deia ara.
Bueno, és el que es feia del segle XVIII enrere, diguem-ne. Uh-huh. O sigui que s'aprofitava el bosc, la fulla, la llenya, la fusta, per construir, etc, i també s'aprofitava, bueno, els cultius, diguem-ne, o es produïen cultius, que era una manera, diguem-ne, i a part, diguem-ne, també a través d'animals, però que els alimentaves amb producte, diguem-ne, fet per l'agricultura.
No anava tant per aquí, sinó anava més per copiar algunes formes que té la natura.
Sí, 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 per descomptat. No, i a més hi ha una altra cosa, que és que ens hem anat concentrant en ciutats, hem anat deixant abandonats els territoris. O sigui, curiosament, necessitarem el territori, però el tenim ara abandonat. Per què? Perquè els fòssils ens han fet oblidar. Catalunya s'ha omplert de boscos, perquè, esclar, quan ningú els talla, doncs ningú va buscar ni fusta ni llenya, doncs se'ns ha omplert de boscos. Però, a part d'això, Catalunya, que és un país dens, 240 habitants per quilòmetre quadrat, resulta que el 65%, diguem-ne, les dues terceres parts de la població, vivim en el 7% del territori. I un 7% de la població viu en més d'un 50% del territori. O sigui, tenim una Catalunya buida i una Catalunya superpoblada. Jo crec que hem de tornar a tenir aquest contacte amb la naturalesa. Pensem que hi ha una cosa que de vegades no es diu, però que és així. La falta de fòssils ens portarà a una crisi alimentària.
Wow.
Sí. Perquè, dic una altra cosa que em sembla que pot ser interessant i il·lustradora. En el 1700, a escala mundial, hi havia 0,6 hectàrees de cultiu per cada persona que vivia. Això es va anar mantenint fins al 1900, que encara era 0,6 per persona. Del 1900 van començar a aparèixer els adobs artificials químics. I el 1950, que era més o menys l'època, jo vaig néixer el 47, que era la meva època de naixement, ja havia baixat a 0,53. Saps a quan estem ara? A 0,20.
Uf.
Sense combustió, sense adobs químics, sense energia per a la maquinària, per extreure aigua, que a més l'aigua també estem exhaurint aqüífers i pous, etc. I a més estem perdent també les neus, diguem-ne, de les muntanyes, etc. Sense tot això ja veurem quina producció, la producció que ha augmentat molt per hectàrea, la podrem mantenir o regredirem. I llavors també tindrem un problema d'alimentació. O sigui que no és una broma, això.
Rapidíssimament, doctor, perquè ens queda res, mig minut, però no vull deixar-lo marxar sense preguntar-li per un dels seus treballs, que és un llibre coescrit amb Jordi Pujol, que s'anomena La transició de les renovables. I de subtítol diu Cap a una energia social i solidària.
Sí.
Què vol dir una energia social i solidària?
O sigui, en aquests moments, una de les qüestions de les energies renovables, que són molt menys intenses que les no renovables, i això ens portarà dificultats, però, en canvi, un dels avantatges clars que tenim és que el tenim a tot arreu. El tenim en els sostres, el tenim als vents, el tenim a tot arreu, Déu-n'hi-do els corrents d'aigua que tenim per tot arreu, i aleshores això fa que sigui possible un sistema de gestió de l'energia en què la població hi participi i fins i tot, diguem, se'n beneficiï i tingui resiliència, diguem, de capacitat d'auto abastir-se d'energia i d'altres coses.
Carles Riba, professor emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya, doctor en Enginyeria Industrial, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana amb nosaltres i donar-nos totes aquestes explicacions. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies igualment a vosaltres.
El viento viene, el viento se va. El hambre viene, el hombre se va. Sin más razón.